5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I com sempre dic, amb les tres potes d'aquest suport, que si no hi fos jo no podria fer el programa, encapçalats pel Marc Pujol el dia d'avui, que és el que porta totes les qüestions tècniques de botons i històries, i el Toni Olivella, que avui fa d'ajudant, que descansi una mica perquè també va molt apretat. I després la Goretti Martínez, que jo la poso sempre destacada i a part, perquè és la que un cop acabo d'explicar-vos aquestes 5 efemèrides de la setmana, agafa cada una d'elles i les penja de la pàgina web de Ràdio Vilafranca, de Ràdio Televisió de Vilafranca, on vosaltres, si voleu, les podeu consultar. I tot això completat amb una mica de música. I sempre comencem amb una cançó de música. I com que avui, precisament, comença o estem ja dintre de la Setmana dels Barbuts, doncs hem buscat una cançó i tenim jo almenys tinc un record, un referent en el Guillem de Fac, quan canta aquella cançó de Sant Antoni, típica de les Illes Balears, on ell exercia el seu domini, no? Per tant, comencem avui amb aquesta cançó de Sant Antoni, de Guillem de Fac.
Dia de ser Sant Antoni, Sant Antoni, dia 20 Sant Sebastià, Sebastià, qui bones obres farà, no tindrà.
De gener del 1973, el dia que mora a la ciutat texana de Stonewall el president dels Estats Units, el 36è president dels Estats Units, Lyndon Baines Johnson. En Lyndon Johnson, més conegut així, el de Baines era un altre nom que portava, era d'origen modest, va estudiar, doncs, va tenir formació universitària i va entrar en política l'any 1937, quan va ser elegit per la Càmera de Representants, per l'estat de Texas i pel Partit Demòcrata. Va anar pujant dintre d'això i el 1949 va arribar a ser senador i va arribar també a ser el cap del bloc demòcrata del Senat, o sigui, ell era el jefe dels senadors del Partit Demòcrata, un càrrec que va ocupar i des del qual es va postular un parell de vegades com a vicepresident, per presentar-se de vicepresident del govern, fins que va ser en Kennedy, en John Fitzgerald Kennedy, qui el va triar com a candidat a vicepresident a les eleccions de 1960, en base a que era un home del sud, era un sureño d'aquests, i a més a la seva experiència parlamentària que havia tingut com a líder dels demòcrates durant els 8 anys de mandat del president Eisenhower, els dos primers en minoria i després amb una majoria molt ajustada, que ell, amb les seves habilitats, amb les seves dots de negociador, doncs solucionava i tirava endavant. Això li va permetre a ell ser elegit amb el president Kennedy, exercir de vicepresident a l'ombra de Kennedy, però en realitat sent una mica sent una mica el que tallava el bacallà. Es va arribar a especular que si Johnson no s'hagués presentat amb Kennedy, Kennedy no hagués arribat a president. Vull dir que, en realitat, el pes estava amb ell. I així sembla, tot i que el president no li donava gaires... O sigui, ell volia tot el protagonisme a Kennedy, i amb ell el va posar al dirigir el Comitè sobre la Igualtat d'Oportunitats, a fer algunes missions a l'estranger i anar fent tot això. Però... ara en parlarem i ara ho veureu. Quan el 22 de novembre de 1963 el president Kennedy és assassinat a Dallas, com sabeu, Lyndon B. Johnson assumirà la presidència, és el vicepresident, jurarà el càrrec a l'avió que trasllada el cadàver de Kennedy des de Dallas fins a Washington i començarà a treballar. I, de fet, la seva feina serà després moltes vegades atribuïda a Kennedy. Per exemple, ell serà qui aconseguirà que s'aprovi la llei de drets civils que prohibeix la discriminació racial en locals públics o en llocs que rebin fons de l'Estat, fons federals, incloses les escoles, amb la qual cosa això és un gran pas endavant per la, diguem-ne, normalització de l'existència de diverses races a dintre dels Estats Units. Amb tot això arribarà al 1964, perquè doncs, el mandat s'acaba, i es tornarà a presentar sent elegit amb el 61% dels vots i derrotant el Barry Goldwater. Tornarà a redoblar els programes socials. El 1965, un any després de ser elegit ja ell com a president, aprovarà la llei del dret a vot, que acabarà amb la discriminació de vot, permetrà amb 7 estats que puguin votar els negres, 7 estats sorenys que puguin votar als negres. A part d'això, ell serà el que començarà a anomenar funcionaris de color, per exemple, doncs un jutge del Tribunal Suprem, un secretari de gabinet, i farà seva la lluita contra la pobresa i a favor de l'educació pública, que doblarà el pressupost i totes aquestes coses, amb un objectiu global que ell anomenava la gran societat on la igualtat d'oportunitats fos patrimoni de tots. I el 22 d'octubre de 1968 el senyor Lyndon B. Johnson signarà la llei del control d'armes en resposta als assassinats de Kennedy, naturalment, però també del germà del Kennedy, el Robert Kennedy, del Martin Luther King, del Malcolm X i totes aquestes coses. I també durant tot el seu mandat, durant aquest mandat i mig, per dir-ho d'alguna manera, la NASA començarà a posar en marxa el programa espacial Gemini i prepararà els primers viatges a la Lluna de l'home, no? Però els moviments civils estan desbocats, la minoria negra radical, doncs, empipa tota la història i, a més, hi ha tota la guerra al Vietnam que està implicant els Estats Units i de les quals ell no se'n sap sortir. I això farà que l'any 1968 decideixi no presentar-se a la reelecció i, per tant, amb això permetre que tornin al poder els republicans personificats en Richard Nixon, que havia sigut el seu rival a les últimes eleccions. Per tant, llavors optarà per retirar-se el 1968, com diem, deixant-li camí lliure a Richard Nixon, i ell es dedicarà des de la seva jubilació a publicar l'any 1971 les seves memòries, que seran un fracàs editorial, però bueno, allà estan i deixen el testimoni de lo que ell va voler que se sabés, i ell morirà en el seu ranxo, com dèiem, de la ciutat texana de Stonewall, el dia dilluns, el 22 de gener de 1973, a mitja tarda, d'un tercer atac de cor. Ja n'havia patit dos, un l'abril de 1972. L'home era un gran fumador, fumava molt, i el van trobar al llit, amb el telèfon a la mà, però mort i aspirat. Bueno, i va deixar de ser, doncs, el 36... No va deixar de ser el 36è president, però va passar la història com el 36è president dels Estats Units, Lyndon Baines Johnson. I com que ja he dit abans, una de les causes de que deixés de ser president i renunciés a presentar-se un tercer mandat, o un dos i mig mandat, va ser la guerra del Vietnam, doncs hem buscat una cançó de... I recordeu que hi va haver una pel·lícula que es deia Good Morning Vietnam, i allà hi havia tota una sèrie de cançons de soul. Hi havia una que deia Nowhere to Run, corre cap a cap lloc, que cantaven la Martha Reeves i el seu grup. I ens ha semblat que, bueno, doncs era una cançó molt adient per competir, perquè, de fet, ell corria, però corria cap a... no se sap ben bé on. Nowhere to Run, Martha Reeves i les Ronettes. 23 de gener de 1893, el dia que a la ciutat de Barcelona neix Emili Vendrell i Ibars, que serà un gran tenor català, que serà conegut com la veu del poble durant els anys 20 i 30. El noi neix al Raval, en concret al carrer de la Cera 33, ja veureu que això té una certa rellevància. És el fill de Joan Vendrell i Margarita Ibars, que són vinguts de Tordera, i inicia els seus estudis amb 6 anys a l'Escola de Santa Maria del Mar. Però la situació familiar l'obliga a treballar de paleta fent d'ajudant del seu pare i, per tant, abandonant d'entrada tota aspiració intel·lectual. Tot i que el 1911, com que això de la música ja li comença a agradar, ingressarà a l'Orfeó Català, on es convertirà en l'alumne preferit del mestre Millet durant uns anys, convertint-se en solista de l'Orfeó i participant, per tant, en les grans audicions de música simfònica que feia, o de música clàssica, diguem-ne, que feia l'Orfeó Català, intercantant a la Passió segons Sant Mateu, el 1923, o a la Gran Missa de Bach, o a les misses de Beethoven, etc. i tal. Per què? Perquè el noi té una veu molt maca, té unes formes molt acurades i, a més, té una molt bona planta, coses que impressionen el filòsof i humanista Francesc Pujols, que és un protector de l'Orfeó Català i amic del mestre Millet, que li suggereix al mestre Millet que li digui que potser el que ha de fer és passar al teatre líric, deixar-se de la cançó clàssica i passar al teatre líric. I és un moment en el qual justament el mític Pepito Sempere i els seus amics Miguel Pons i Pep Vergés tenen una bona situació econòmica fruit de l'èxit que tenen a l'Espanyol, al Teatre Espanyol amb el Vodevil, i estan preparant una temporada lírica catalana. El mestre Millet diu, val, doncs vinga, som-hi, que s'inaugurarà aquesta temporada al Teatre Tívoli, amb una estrena adaptada pel mateix Pujols, pel filòsof Pujols, de Don Joan de Serrallonga, un text de Víctor Balaguer i música d'Enric Morera. Per tant, allà, el 10 d'octubre de 1922, debutarà a l'Emili Vendrell, junt amb el baríton Sagi Barba, i per tant es començarà a fer famós, diguem-ho així, es començarà a ser conegut a primer a Barcelona, però la seva fama s'escamparà ràpidament, i el 1923 estrenarà a Madrid i amb gran èxit la sarsuela Los Gavilanes, amb la qual es donarà a conèixer Europa, després Europa Occidental, bueno, Espanya primer, Europa Occidental, després Amèrica del Sud, Amèrica Central, etc. Però, a més, incorporant cançons del repertori bàsic català, cançons catalanes tradicionals, com per exemple el mític Pel teu amor, aquella rosó, rosó, L'emigrant, que és un text de Jacint Verdaguer, alguns líders de les Peles Mestres, com aquell de la taverna d'en Majol, i també moltes cançons de Franz Schubert, és a dir, ell no s'espanta de res, fins i tot, excepcionalment, el juliol de 1924, i el Teatre Tívoli farà unes quantes representacions de Lohengrin en una versió catalana de Joaquim Penya i dirigit pel mestre Capdevila, amb 50 músics, tota l'orquestra, el sindicat de músics de Catalunya, amb 40 coristes, decorats del Teatre del Liceu, etc i tal. Però la fama real vindrà perquè ell estrenarà el gènere de la sarsuela en català, amb obres com Pel teu amor, de Josep Ribes, la mítica cançó d'amor i de guerra, de Martínez i Valls, i Boris d'Eucàlia, fruit de l'amistat, tot això fruit de l'amistat amb Amadeu Vives, que és qui l'assessora, qui el corregeix i tot això. Curiosament, però, no li deixa estrenar cap de les seves sarsueles. Per què? Perquè el Vives deia que l'Emili Vendrell servia molt per quan una obra perdia allò atractiu entre el públic, doncs ell la interpretava i bum, tornava això. Però que si l'hagués estrenat, ningú s'hagués atrevit a continuar-ho de lo bé que ho feia i totes aquestes coses. Però bé, la cosa va avançant, el noi es va fent famós, però arriba la Guerra Civil. I la Guerra Civil ho trastoca tot, sobretot quan s'acaba. Perquè en acabar la Guerra Civil, el sector ultra que guanya, els franquistes, l'empresonen junt amb Joan Magrinyà i altres artistes que havien estat contractats per la Generalitat per divulgar la cultura catalana per Europa. És titllat de... Li fan un consell de guerra on el titllen de rojo, de maçon, de separatista, bueno, tot allò que ja sabem, i que el condemna a mort. Ell fa una apel·lació, fa dues apel·lacions, i després d'aquestes dues apel·lacions li permuten la pena de mort per un desterrament a València 5 anys, un fet que no li permetrà assistir a l'enterrament del seu pare, que mora en aquest interval. Però, afortunadament, passats 3 anys, pot tornar a Catalunya, li perdonen, la seva causa és revisada, li perdonen, i farà una reaparició triomfal al Teatre Principal amb Doña Francisquita, que superarà les 1.500 representacions, dedicant-se també, a més, a la divulgació de la cançó tradicional catalana, així potser és com és més conegut per tothom, tant en directe com a través de la ràdio i dels enregistraments fonogràfics, és a dir, dels discos. L'home, doncs, es va fent gran, evidentment, i morirà a l'1 d'agost de 1962, als 60 39 anys, i se li vol organitzar una vetlla al Palau de la Música, però les autoritats d'aquell moment diuen ai, 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 que aquí encara hi haurà manifestacions i actes de protesta, no, i ho prohibeixen. I aleshores tot acaba amb una comissió que fa un homenatge al cinema Padró. I aquí ve lo que dèiem al començament de que havia nascut al carrer de la Cera. El cinema Padró, que està situat al mateix barri del Raval, al carrer de la Cera número 31, és a dir, al costat de lo que havia sigut casa seva. Es fa, doncs, un gran homenatge que comporta actuacions de Mari Sempere i de Ramon Calduc, i l'home és enterrat amb tota la discreció possible per l'època en què estaven vivint. Un cop mort el Franco, allà s'hi posarà una placa de record perquè se sàpiga que allà havia viscut la veu del poble, la que tothom coneixia com la veu del poble, el tenor Emili Vendrell i Ibars. I com que parlem de l'Emili Vendrell, lo lògic és posar una cançó de l'Emili Vendrell, oi que sí? Podíem haver posat la Rosó, podíem haver posat... Però unes són molt curtes, les altres són molt llargues i per qüestions de durada, no per... Bueno, per qualitat també, naturalment. Però hem triat aquella mítica cançó que es porta per títol Cançó de passar cantant, amb la qual el nostre recordat en aquesta efemèride Emili Vendrell doncs es havia fet molt popular a casa nostra. Per tant, aquí teniu, doncs, per acompanyar aquest repàs per la seva vida, la cançó de passar cantant, Emili Vendrell.
Si ve l'abril tremolant i el ventet que no reposa i el perfum de dijous sant, noia, no cullis la rosa, passa cantant. Si les trampes van picant, si treuen vestits de festa, la geganta i el gegant. Noia, no llencis ginesta, passa cantant. Si la gent ploriquejant camina amb la vista baixa, si va la creu endavant, noia, no guaitis la caixa, passa cantant. Si t'escomet un galant tot tendresa, tot deliris, de fallint i sospirant, no l'escoltis ni te'l miris, passa cantant. Si una vella xiuxejant t'augura una mala estrella i et diu que se't marciran aquests aires de poncella i aquesta galta tan vella no durarà ni un instant. Noia, riu-te'n de la vella, passa cantant, passa cantant.
5 a la setmana.
24 de gener de 1712, el dia que neix a la ciutat de Berlín el que serà el rei de Prússia, Frederic II, o també conegut com Frederic el Gran, que, bueno, és fill de Frederic Guillem I, l'anomenat el rei soldat, en aquell moment tots es diuen Frederic i tot això, i que quan el 1713 mora Frederic I, doncs puja al tron, el Frederic Guillem I aquest, anomenat com el rei soldat, puja al tron, i per tant ell, el Frederic II, passa a ser el príncep hereu, posat sota la tutoria d'una institutriu bastant dura, que el forma doncs, en la religió i en l'exigència que en aquells moments tenia la cort de Prússia. Encara que ell secretament comença a tenir una tirada per la literatura francesa, per les idees franceses, comença tot l'enciclopedisme i totes aquestes coses, i per tant, oposades a la disciplina rígida de la cort i la tradicional història militar que tenen tots els reis i totes aquestes coses. Heu de pensar que el seu pare, com hem dit abans, li deien el rei soldat, perquè era molt, molt rígid, per dir-ho d'alguna manera. El noi, en canvi, era una mica peculiar, podríem dir, no? I el 1730 estableix relacions amb el germà del seu patge, de Peter Kate, que es deia Hans von Kate, i amb els dos, tots dos planegen escapar-se, no sé si en una aventura romàntica o per anar-hi a viure, segurament, decideixen escapar-se cap a Anglaterra i comencen a preparar el pla. Però això serà descobert pel seu pare, pel rei soldat, i seran arrestats i posats a la presó, condemnats a cadena perpètua, mentre el rei es planteja fins i tot aplicar-los la pena de mort. i fer hereu a l'altre germà que té, que és l'August. Finalment, però, veu qualitats amb el noi i amb ell l'indulta, però l'obligarà, i això és molt fort i molt bèstia, però és així, l'obligarà a presenciar la decapitació del seu... què diem, amant? Bueno, del seu company, aquest que dèiem, el Hans von Katte, el dia 6 de novembre de 1780. De 1730, perdó. I amb ell, amb el noi, el fa fora de l'exèrcit i el posa sota un pla d'educació que, teòricament, l'ha de preparar per la corona. Mentrestant, la seva mare i ell, i el rei i el pare, doncs busquen una dona perquè s'hi casi. I el seu pare, al final, decideix que sigui l'austríaca Isabel Cristina de Brunsvic-Bevern. El Frederic, doncs, com que està reprimit per tot arreu, doncs ho accepta. S'hi casa el 12 de juny de 1733, però des d'aquell moment ja manté una distància amb ella que quan arribi a regnar, quan arribi al tron, serà tan clara com que li farà un palau a Berlín i la tancarà a viure en aquell palau. El rei, mentrestant, el readmet a l'exèrcit prussià, el seu pare el readmet a l'exèrcit prussià i el porta com a coronel del regiment a la guerra de secessió, a la guerra de successió de Polònia. Allà Frederic farà les primeres missions militars demostrant la seva vàlua, mentre, a més, comença a mostrar també les seves aficions intel·lectuals. S'aficiona a l'art, s'envolta d'artistes, comença a escriure, fins i tot escriu un tractat que es diu Anti-Machiavello. Tots sabeu que El príncep de Machiavello és un llibre que en aquella època es considerava com una bíblia perquè els reis l'havien de seguir, i ell precisament fa un llibre proposant tot el contrari. Però bé, en qualsevol cas, al cap d'un any de publicar aquest llibre, mora el seu pare i ell accedeix al tron de Prússia, que en aquell moment s'ha de recordar que està format per territoris que no estan junts, estan separats per territoris d'altres nacions. I comença un regnat de 46 anys amb un objectiu, que és aconseguir fer de Prússia una nació i, a més, aplicar el que ell ha anat aprenent tots aquests anys del despotisme il·lustrat francès. De fet, codificarà el dret prussià per protegir els més dèbils, abolirà la tortura, implantarà la independència judicial, fomentarà la colonització de les zones despoblades, allò que en diríem la Prússia vaciada, ara en dirien, i protegirà la indústria posant els primers aranzels duaners. I per tot això, naturalment, haurà de lluitar contra el gran poderós d'Europa en aquell moment, que és Àustria. I precisament quan es mora l'emperador d'Àustria, Carles VI, ell entrarà en disputa amb Àustria per conquerir, per quedar-se, per unificar els territoris, quedant-se amb la província de Silèsia, a la que envairà, declarant el 16 de desembre de 1740 la guerra contra Àustria, aliat ell amb França, que també atacarà a Àustria, i ell aconseguirà, doncs, ocupar aquesta província i negociar la seva incorporació a Prússia a través d'un tractat. Però té molt clar que Àustria no se conformarà i que tard o d'hora doncs tornarà a plantejar una guerra, i llavors el que fa és dir: escolta, m'avanço jo, em poso d'acord amb França i envaeixo Bohèmia, una altra regió que estava per allà al mig i que separava trossos, poso setge a Praga i començo la segona guerra de Silèsia que tinc enfront a Àustria, però que té el perill de que Rússia treballa amb Àustria. Va Àustria contra Prússia. Però què passa aquí? Que el 1762 mora l'emperatriu Isabel de Rússia i puja al tron rus el Pere III, que és un admirador de Frederic, i, per tant, retira a Rússia d'aquesta aliança, debilitant a Àustria i, per tant, forçant que es faci un tractat, forçant que Àustria els hi regali, per dir-ho així, els hi regali la Bohèmia i, per tant, permeti ampliar aquest estat de Prússia. Més endavant, el 1772, atacaran el repartiment de Polònia entre Prússia, Àustria i Rússia, que permetrà, doncs, anar ampliant i anar fent-ho més gros, a part de la... i demostrant, a més, que a part de les habilitats militars, el Frederic II és també un gran polític, que és capaç de negociar tractats, negociar totes aquestes coses. Però amb el temps no té fills, la seva dona li importa un pito, i ell es queda sol i es recolou en un castell a Sant Susí, tornant-se una mica arbitrari. El poble l'estima molt, però ell no vol saber res amb el poble, només que està, només té vista pels seus gossos, per les seves mascotes, els galgos italians, que bateja amb ironia contra França com a marqueses de Pompadour. Morirà el 17 d'agost de 1786, essent succeït pel seu nebot, en Frederic Guillem II, que és el fill d'aquell germà que en un moment determinat s'havia plantejat que fos rei. I com que l'home era també un gran amant de la música, hem buscat una música d'aquestes prussianes, que porta per títol, precisament és una peça que porta per títol Federicus Rex, és a dir, el rei Frederic, en honor a ell, i que interpreta el músic Corps. Aquí la teniu. El 25 de gener de 1947, el dia que mora a Palm Beach, a Miami, el mític gàngster Alfonso Capone, més conegut com Al Capone o Al Scarface, cara tallada, Capone. El Capone havia nascut a Brooklyn, a Nova York, era fill d'un barber i una costurera que havien emigrat d'Itàlia i que vivien allà i que tenien 8 germans més. Va haver d'abandonar, naturalment, els estudis al cinquè grau, quan tenia 14 anys, entre unes coses perquè no li agradava l'estudi, però també perquè li havien ofert treballar amb una botiga de caramels d'una bolera i allà doncs, hi havia tot l'ambient canalla de Nova York. Allà coneixerà precisament un gàngster, en Johnny Torrio, que es convertirà en el seu mentor i que l'introduirà en una banda juvenil mítica de Nova York d'aquell moment, com és el Five Point Gang. Ell anirà pujant, diríem-ne així, dintre de l'escalafó i acabarà com a guardaespatlles del mafiós Frankie Yale, que li encarrega feines d'extorquir a propietaris de negocis perquè paguin els impostos revolucionaris, per dir-ho així també. A part d'això, doncs, el posarà de vigilant en un club nocturn seu, el Yale's, on una nit agafa una mica de castanya, insulta amb una noia que treballava allà. La noia se'n va molt disgustada, l'endemà es presenta el germà de la noia, el Frank Galluccio, un gàngster també d'allà, i li diu que, bueno, què ha passat, s'esbarallen tots dos, el Galluccio treu el ganivet i li fa tres talls a la cara, que d'aquí li vindrà el nom de Scarface. Quan d'això se n'entera el seu jefe, el Yale, li diu, escolta, vés-hi, demanes disculpes al Galluccio i després parlarem, però abandona aquesta feina al local nocturn. Faràs feines per mi, continuaràs treballant per mi, però tal. Ell ho fa, compleix estrictament les ordres i, apartat de la vida activa durant un temps, el 30 de desembre de 1918 es casa amb Mai Josephine Cookling i tindran un fill, Albert. Però ell, com que continua amb el Frankie Yale aquest, quan el Frankie Yale diu, bueno, t'haig de donar alguna cosa, diu, però jo no et puc deixar aquí perquè qualsevol dia et fotran dos tiros. L'envia a Chicago a l'any 1919 junt amb el seu mentor, Johnny Torrio, perquè es posin al servei d'un gàngster d'allà, d'en Big Jim Colosimo, que és el rei del vici de Chicago, amb moltes altres bandes. Aquest, el Colosimo, desapareix, és assassinat, alguns diuen que per Capone o per Frankie Yale, però bé, en qualsevol cas és assassinat i el Johnny Torrio perdó, el Johnny Torrio passa a ser el jefe de tota l'organització. I li confia amb el Capone que organitzi la seva banda. És una de les bandes que hi ha a Chicago. Per tant, que l'organitzi, que comenci a explotar a les senyores de la vida, que comenci a explotar el joc il·legal i el tràfic d'alcohol, perquè recordem que llavors ja hi ha la llei de la prohibició. Quan el Torrio es retira el 1925, doncs el Capone agafarà el mando de la banda i es plantejarà que hi ha moltes bandes i aquí s'ha de fer cau i nen. Es posarà d'acord amb la màfia i es farà l'amo de l'AMPA de Chicago, eliminant moltes d'aquestes bandes amb guerres, allò, a trets, a la nit, pim-pam, pam-pam. De fet, el Capone aconsegueix l'any 1926 controlar bastant la ciutat, o controlar molt la ciutat de Chicago, però se li escapoleixen, diguem-ho així, dues bandes, la banda de la Yellow i la banda del Bugs Moran. La primera, la banda de la Yellow, diu, bueno, doncs mateu-los a tots. I sí, efectivament, en poc menys d'un mes, maten tots els membres de la banda de la Yellow. I la del Bugs Moran diu, bueno, ho farem d'una altra manera, i el que fan és aquella mítica matança de Sant Valentí de l'any 1929, els cinc jefes de la banda del Bugs Moran estan esperant-lo amb ell el dia de Sant Valentí amb un garatge a Chicago, arriben els homes de Capone, els ametrallen en tots, el Bugs Moran arriba tard, li foten quatre trets també, el fereixen greu, però s'escapa i desapareix, perquè evidentment ja veu que no té cap futur. El Capone ha aconseguit la seva unitat, entre cometes, i crea el sindicat del crim, convertint-se en el rei de l'AMPA, dominant la ciutat de Chicago, però també amb la virtut de no sortir de Chicago. És a dir, sap on està i sap que no pot estirar més el braç que la màniga. Però això sí, es va enriquint amb el tràfic il·legal de les begudes alcohòliques i de les sales de joc. Se li calcula una fortuna bastant important de 100 milions de dòlars a l'any 1927. Però l'home fa els negocis amb noms de tapadera, allò, i sense registres, i sense comptabilitat. I, en canvi, l'Estat ha promulgat una llei a l'any 1927 que li permet perseguir els que evadeixen impostos i, per tant, aquest podria ser el cas d'Al Capone. Però no tenen proves. Ara, el que fan és posar l'Agència de Prohibició dirigida per Elliot Ness, amb els seus agents, els intocables, a empaitar l'Alfredo Capone, l'Alfonso Capone, i, per tant, al final, un agent d'aquest grup, el Frank Wilson, troba rebuts que relacionen Capone amb ingressos pel joc il·legal i, per tant, el poden imputar. El 1931, Capone serà jutjat i acusat d'això, de tràfic il·legal, i declarat culpable. el dia 17 d'octubre de 1931, culpable de 5 de les acusacions i, per tant, que ha de complir una sentència d'11 anys en una presó federal. El porten a una presó d'Atlanta, però amb els contactes que té continua manant el tema i al final acaben agafant-lo i portant-lo a l'altra banda d'Estats Units, Alcatraz, a l'agost de 1934. Allà, vigilat estrictament i prohibits els contactes amb l'exterior, farà que el seu imperi vagi baixant. A part d'això, s'aboleix la llei seca i, per tant, l'imperi de Capone es va debilitant. A mitjans dels anys 30 li comencen a detectar símptomes de senilitat per fruit d'una sífilis i els últims anys de reclusió els passarà a l'hospital de la presó. Finalment, serà alliberat el 16 de novembre de 1939. Arruïnat, es retirarà a una propietat que té a Palm Island, a Miami, i el 22 de gener de 1947 un derrame cerebral el portarà a la tomba. I com que hem recordat aquella mítica matança de Sant Valentí, i si recordeu és un moment àlgid de la pel·lícula aquella Some Like It Hot, aquella del Tony Curtis i la Marilyn Monroe, on te surten tots aquests gàngsters i tal, hem agafat una cançó, precisament la que dona títol a la pel·lícula, Some Like It Hot, i que canta la nostra admirada i mai prou ponderada Marilyn Monroe. Amb això acompanyarem aquesta remembrança que hem fet de la figura d'Alfonso Capone, àlies Al Capone, o també Scarface. Some Like It Hot.
That's what I got. You turn the heat on me. Some like it hot. Look what you started. A conflagration, baby, that's what. Don't let the flame go out. Some like it hot. Oh, baby, I'm from that old school. I'm on the spot. Love burns you up the most, like it or not. But baby, I like it hot.
January 26, 1925. El dia que neix a la ciutat de Shaker Heights, a l'estat d'Ohio, l'estat nord-americà d'Ohio, l'actor i director de cinema Paul Newman. Paul Leonard Newman, per ser més exactes. Era fill d'emigrants eslovacs i polacs que havien anat a petar als Estats Units. Va cursar els estudis elementals a la Universitat de Kenyon i els va interrompre per enrolar-se a la Segona Guerra Mundial a l'Armada dels Estats Units i, per tant, estan destinats entre 1943 i 1945 a les bases d'Okinawa i Guam del Pacífic. I quan va tornar, es va graduar en Ciències Econòmiques i va entrar a l'equip de futbol americà de la universitat. Però el noi ja tenia una certa tirada cap al teatre i amb una beca de l'exèrcit va estudiar arts escèniques a la Universitat de Yale i després es va inscriure a l'Actors Studio on, com sabeu, ensenyaven el mètode d'interpretació dit de Stanislavski. Va buscar primer un lloc a la televisió pensant que era una cosa que apareixia i que podia ser més fàcil, però, contràriament, no ho va ser. I llavors va decidir passar-se al cinema i es va presentar i va aconseguir estrenar-se com a actor a la pel·lícula El calze de plata l'any 1954. La pel·lícula aquesta no va passar sense massa pena ni glòria, però el 1956, dos anys després, va aconseguir el seu primer èxit amb la pel·lícula Marcat per l'odi, dirigida per Robert Wise, on encarnava el boxejador Rocky Graciano, junt amb Pierangeli, i que van seguir altres pel·lícules com Traïdora en el infierno, de Billy Wilder. va continuar pujant i, cada vegada amb més èxit, el 1956 és protagonista, junt amb Elizabeth Taylor, de la pel·lícula de Richard Brooks, La gata sobre el teulat de Zenc. Amb aquesta pel·lícula, que ja el posa, diguem-ne, en primera línia, li seguiran el zurdo d'Arthur Penn, L'Esquerrà, ara no em sortia, que tracta del legendari Billy el Niño, El llarg i càlid estiu de Martin Reed, que coneix en aquesta pel·lícula i que es convertirà en el seu director favorit. Una pel·lícula, aquesta, El largo y cálido verano, on comparteix protagonisme amb una noia que acaba de guanyar l'Oscar per Les tres cares d'Eva, que es diu Joan Woodward i que amb el temps serà la seva dona. El noi tampoc abandona el teatre i el 1959, en un teatre de Broadway, estrena El dolç ocell de joventut, Dulce pájaro de joventut, que uns anys més tard li suposarà un altre gran èxit a la pantalla. El 1960, empaitant a la Jean Woodward, faran tots dos una nova pel·lícula des de la terrassa, mentre ell triomfa amb una superproducció que el posa de protagonista principal al Exodus d'Otto Preminger. Torna amb el seu director favorit, aquell Martin Reed, l'any 1961, amb una pel·lícula, Un dia volveré, que no té excessiu èxit, però a partir d'aquí ja a la seva carrera es dispararà, començant per aquell Dulce pájaro de joventut que havia interpretat al teatre i que ara dirigirà amb la pel·lícula Richard Brooks. I després venen també un parell de pel·lícules amb el Martin Heat, el Hood i el Quan es tenen 20 anys, i la Samantha, que torna a ser la tercera pel·lícula que fa amb la seva dona, amb la Joan Woodward. I a més, llavors s'estrena en un cine que li donarà molt bons resultats, que és el cine de Lladres i Serenos, amb la pel·lícula El Premio, de Mark Robson, i consagrant-se definitivament el 1966 amb Harper, investigador privat, de Jack Sweet. Una pel·lícula que li permetrà rodar una pel·lícula amb Alfred Hitchcock, però no tenen aquella La cortina estripada, amb Julie Andrews, encara que no tenen massa bona relació, i després, i per tant, la relació entre ells dos, diguem-ne, es trenca. La pel·lícula és un fracàs comercial. Ell es recupera, perquè vol canviar el western. Fa primer La llegenda de l'indomable, amb Stuart Rosenberg, i després, el 1969, la seva mítica Dos hombres i un destino, on comparteix el protagonisme amb el Robert Redford, innovant el western i arrasant en els Oscars. Continuarà amb pel·lícules d'aquestes de l'Oeste, El jutge de la forca, El foraster, Los indeseables, etc. I comença, ja havia fet una primera pel·lícula amb la seva dona, ell com a director, no com a actor, sinó com a director, que era Raquel, però comença, i la tercera, L'efecto de los rayos gamma sobre les margarites, que protagonitza Joan Woodward, també és un gran èxit que rep premis per tot arreu. Llavors el Newman ja comença a estar cansat de tanta pressió sobre ell i es començarà a dedicar a allò que en diuen el gènere del cine catàstrofe. No? Farà la pel·lícula Aeropuerto l'any 1970, farà El colosso en llames el 1974 i una segona pel·lícula amb el Robert Redford el 1973, que serà El golpe, de George Roy Hill. Després, però, començarà una davallada lenta, però visible, malgrat que hi ha alguns triomfs, com el de Buffalo Bill i los Indios de l'any 1976, que rebrà l'Os d'Or del Festival de Berlín, o el Veredicte de Sidney Lumet, que reactivarà la seva carrera i li permetrà guanyar un Oscar amb El color del dinero. El 1987 rodarà el seu últim film com a director, El zoo de cristal, i a partir d'aleshores es dedicarà a fer col·laboracions, entre cometes, col·laboracions de luxe. Allò, intervenir en una pel·lícula i que quan surtin els títols surti amb l'actuació especial de Paul Newman. Newman morirà als 82 anys, abans de morir, naturalment, el 25 de maig de 2007, anunciarà amb 82 anys que es retira definitivament del món del cine i morirà un any més tard, o sí, una mica més d'un any més tard, en el seu ranxo de Connecticut, d'un càncer de pulmó que li havien detectat el 2008. Deixarà 9 nominacions a l'Oscar, un Oscar de 1986 pel color del diner i un Oscar honorífic que, curiosament, havia rebut un any abans, quan l'Acadèmia ja començava a sentir vergonya de no haver-li donat cap cap Òscar, per dir-ho d'alguna manera. El gran, mític Paul Leonard Newman, o més conegut com a Paul Newman. I com que hem parlat de totes aquestes pel·lícules, però al final hem fet referència amb aquesta, El Golpe, The Entertainer, d'allà em va sortir una mítica cançó que després, amb el temps, la nostra estimada Núria Feliu em va fer una versió força interessant. Tancarem aquest programa d'avui amb la versió que va fer la Núria Feliu, que portava per títol M'enamoren els timadors. Amb això ens acomiadem, doncs, el Toni Olivella, el Marc Pujol, que avui ha portat les operacions, ha dirigit les operacions, després el Toni Olivella i, naturalment, la Goretti Martínez, que ara, quan jo deixi de xerrar, es posarà a treballar. Així que us acomiadem fins la setmana que ve, esperem trobar-vos aquí altre cop, i us deixem amb la mai prou ponderada i mai prou lloada Núria Feliu i la seva cançó M'enamoren els timadors.
Estimadors que fan mil trampes i semblen senyors. Són tan hàbils, tan elegants, fan jugades que semblen jocs de mans. Tinc un home que és estimador, però quan m'estima no em tima, no, no. Tu en tens dos, ja en tinc tres, dona'm els dos, té els meus tres, i ves per un tres i dos, ja no hi som. No es fa cap dineral guanyat de ral en ral. Has guanyat canviant per bons bitllets de banc, paquets plens de papers o un de molt llest. No es fa cap dineral guanyat de ral en ral. M'enamoren els timadors que fan mil trampes i semblen senyors. Endevina qui t'ha tocat, la cartera segura que t'ha volat. Entre lladres i estafadors no té importància si roben tots dos. Tu en tens dos, jo en tinc tres, dona'm els dos, tens meus tres, i ves per on tres i dos ja no hi són. Thank you.